Els hi surt a tornar, no?
Sí, sí, de fet, el Barça per guanyar, el Barça femení per guanyar la Champions ingressa de la UEFA 2 milions d'euros, no arriba. Sí. Clar, el PSG o l'Arsenal, qui
150,
guanyi...
150, sí, sí.
Bé, però
els 2 milions és per, només per guanyar la final o
no,
tot
no,
el recorregut?
No, no, crec que per guanyar la final són 200.000 euros. No, no, sí, és...
No,
per...
sí?
Vaja, jo, si no
o sigui,
vaig...
Si sumes tot el recorregut.
Sí, tot el recorregut.
Sí, si sumes tot, 2 milions d'euros.
I, per tant, la comparativa amb els 150 és aquesta.
Sí, és aquesta, sí, sí, sí.
L'única cosa que tenien igual era la prima de Nike, que recordeu que a l'última renovació van acordar que la prima per guanyar Champions seria igual 3 milions per masculí o pel femení, aquesta prima sí que és la mateixa.
Per tant, aquí qui surt guanyant és el club i no ell.
Sí, el club, sí, sí.
Molt bé, falta ens fa. Ruth, gràcies.
Molt bé.
Avui que ho he fet puntual, avui serà ella qui farà salat. Santi, Gerard, Marta, teniu algun tema de l'actualitat informativa del dia que us cridi especialment l'atenció? Ara de seguida el comentarem amb l'Agnès. No, eh?
No sé què pot passar. Ha passat alguna cosa més? El PSOE? El judici de Fernández Díaz?
Jo, si vols, vaig avançant amb el meu tema, perquè demà s'estrena la temporada radiofònica de Crims.
Sí, sí, sí. Sí.
Ah, mira que bé. Ara que parlàvem de Fernández Díaz.
És una notícia que podria obrir tranquil·lament l'informatiu.
Exactament, doncs la setena temporada del Crims radiofònic, a partir de les 9 del vespre, crec que ja estan publicats els capítols. Estigueu ben atents. Mira, a punt.
Ha estat sentit Crims i ha vingut. Avui, amb 2 minuts de retard sobre l'horari previst, fa acte de presència Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha passat?
Què vols dir? Fa calor, fa molta calor.
Sabíem que això passaria, Agnès. Avui hem estat puntuals i no hi eres.
Ja no hi era.
A les 10...
No m'estranya, perquè et passi 5 minuts a la porta, pobra.
No, tampoc passa, tampoc passa. Bueno, bé, voleu saber els titulars d'aquesta hora, oi? Pedro Sánchez, després d'una setmana... amb tot d'informacions i causes obertes que pressionen a ell. El seu govern ha demanat compareixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes es desvinculen de moment de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre el número 3, l'ex-número 3, Santos Cerdán, i també l'ex-militant Leire Díez. Haurem de veure per quina data es concreta aquesta compareixença al Congrés, però en tot cas serà ja cap a finals del mes de juny. També dir-vos que la defensa de Jonathan Andic ha presentat el seu recurs davant el jutjat que investiga la mort d'Isaac Andic. En aquest recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre aquesta tesi de que va ser una acció premeditada, assegurant que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, i diu que una de les vegades va haver de marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, també, entre les quals doncs, hi ha una trucada al 112 en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. I la defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda, i recorden que hi ha un vídeo, és una informació que ja s'ha difós aquesta setmana, en què Isaac Andic se'l veu ensopegar mesos abans de l'accident mortal en unes oficines. Doncs bé, en aquest recurs que es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta. Veurem el recorregut de tot plegat. Això era un pas previsible, aquest recurs que havia de presentar la defensa de Jonathan Andic. Digue, a aquesta hora els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, això era el Maresme, i que ha calcinat completament tota una indústria. Les flames han cremat una hectàrea de bosc, però sí que l'incendi de l'empresa continua actiu, per tant hem d'estar atents també les pròximes hores. I explicarem a les 11, no sé si esteu al corrent, un cas que s'ha fet molt viral en les últimes hores, una anècdota que ha explicat l'humorista Judit Martín.
Ah, sí, sí, sí.
Coneguda per les seves imitacions al Polònia, ha revelat que en un homenatge a Montserrat Caballé es va emetre un enregistrament que va fer ella imitant, que se li van demanar que ho fes, imitant Montserrat Caballé, i que es va donar aquestes declaracions, aquesta gravació, com per bona.
Amb una conversa amb Lluís Pasqual.
Amb una conversa amb Lluís Pasqual. De fet, la direcció artística d'aquell homenatge a Montserrat Caballé era de Lluís Pasqual, i qui li hauria demanat aquesta gravació és el mateix Lluís Pasqual, que després va fer passar aquesta imitació per una gravació autèntica de Montserrat Caballé. Bé, hi ha força en renou. Explicarem tota la història. Les parts, diríem, que no volen explicar més, no volen anar més enllà, però sí que tenim tot de detalls que podrem explicar.
Molt bé, doncs el Catalunya Nit avui tot una mica crims, eh? El cas Andic...
Ja t'ho dic, torna a ser la calor aquesta que fa.
Lluís Pasqual també...
Escolta, a Lleida, rècord històric de temperatura en un mes de maig, eh? Han arribat als 37,3. No,
avui a l'observatori de la meva terrassa 35 a l'ombra. He flipat. És que estem al maig. A mi m'agrada la calor, però no puc permitir.
No arribem al juliol. No.
4
no,
mesos jo, així és insostenible.
Jo segurament no arribaré per molts altres motius que la calor, però és terrible, això.
Bueno, sí, la veritat és que confiem que baixarà una mica.
També apunta rècord a l'observatori de Terrassa.
No, és que jo crec que hem de trucar la Gemma Puig i companyia perquè registren aquest observatori de primera. 35 a l'ombra.
La informació que calgui. A les 10, al Catalunya. Mira com riu, ara està contenta ella. A les 10, al Catalunya a Nit, amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
És un dia de molts noms propis. Encara hem de parlar de Mitchell, que deixa el Girona ja de manera oficial. De Xavi Pasqual, que deixa el Barça també de manera oficial. I de Sergio Lozano, que ens ha de visitar. I en aquesta primera hora del Tot Costa ja hem parlat de Gordon, que és a Barcelona, ha passat revisió mèdica i serà el primer fitxatge del Barça per la pròxima temporada, jugador procedent del Newcastle, i que, com sabeu, el Barça pagarà per ell 70 milions d'euros més variables. I també hem parlat de Julián, perquè el Barça, diríem, que inicia aproximacions amb l'Atleti de Madrid. De moment, de punt de partida, són 100 milions d'euros, el que posaria sobre la taula, però ja es preveu que això sigui llarg i que potser calgui pujar una miqueta més aquesta oferta.
A veure, aquí hi ha l'altra banda del telèfon. Mateu? Ui, no, avui no em va bé parlar.
No, diries que no hi ha unes grans relacions...
Bé, no és que jo sigui...
Enric Bassi va explicar que ell tenia molt bona... Potser és el nostre interlocutor ara per parlar amb Mateu Alemany. Tenia molt bona relació amb Mateu Alemany. Recordes a les eleccions?
Sí. Ja. Bé, no sé si hem d'anar per aquí. Ara també et dic que entre enviar Juanma López i enviar Enric Masip, potser sí que enviaria Masip.
Ho imposen, els dos imposen.
Sí, certament. En fi, fins aquí la primera hora del Tot Costa, farcida de noms. La segona no serà menys. Comença ara i aquí, amb Mitchell.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8 minuts passen de les 8 del vespre, 5 dies després que es consumés el descens del Girona a segona divisió. Avui s'ha fet oficial la no continuïtat de Mitchell. Probablement, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El millor entrenador de la història del Girona, eh?
Sí, efectivament, amb aquestes 5 temporades, 221 partits, ascens a la primera temporada de primera divisió, classificació per la Champions i tercer lloc en el tercer any, enamorant fins i tot a Europa a la quarta temporada, però és veritat que passant molts de problemes a la Lliga, i malauradament un descens a segona divisió, on el va trobar aquesta cinquena temporada, 5 anys de Mitchell al Girona, que és evidentment el millor entrenador de la història. Era una situació que es podia preveure. El que passa que la bona relació que hi ha hagut entre Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel ha fet que aquestes últimes hores anéssim parlant, però que finalment es decidís que aquesta era la millor solució per un Mitchell que patia, i amb una direcció esportiva que patia, que ho han passat malament, que s'han trobat, com us deia ara fa uns dies, i no s'han trobat amb l'energia necessària per continuar aquest projecte, tots plegats, i s'ha acabat decidint que Mitchell no serà l'entrenador del Girona a la temporada.
És a dir, que ho decideix el Girona, no ell.
Entre tots.
Entre tots.
Perquè sí, perquè Mitchell és veritat que volia...
Però vull dir que ell no tenia clar que havia de ser punt i final al descens, sinó que tenia dubtes i tots plegats han acabat decidint que millor
sí.
que no.
Sí, ell tenia dubtes, sobretot perquè pensava que la temporada que ve, després d'aquest descens, podia ser molt dura si les coses no anaven bé. Es va trobar amb el director esportiu Quique Càrcel, es van mirar i, clar, van veure que la millor solució doncs, era deixar-ho estar, tot i que és veritat que Mitchell, jo ara mateix estic convençut que si l'haguessin pressionat una mica més o l'haguessin dit, va, home, vine, va, home, confiem en tu, va, home, continua, és possible que Mitchell l'haguessin acabat enganyant, podríem dir d'aquesta manera, i que hagués continuat a la banqueta, perquè sí que és cert que si el Girona s'hagués mantingut, Mitchell tenia preparada la possibilitat de continuar una temporada més a primera divisió.
Perquè l'altra pota de l'invent és Quique Càrcel. Sí. Aquí hi ha menys misteri, en teoria, perquè Quique Càrcel sí tenia contracte, sí que té contracte un any més, i no sé, des del teu punt de vista, no sé si en algun moment has vist perillar que tots dos acabessin marxant.
Mitchell acabava contractar el 2026, Quique Càrcel té contracte fins al 2027, és veritat que Quique Càrcel tampoc ho està passant gens bé. És veritat que un cop va acabar el partit o abans d'acabar el partit va marxar ràpidament cap de la llotja gairebé amb ulls plorosos i m'expliquen que ho està passant malament, però esclar, és que té contracte i li han encarregat que com a mínim ha de començar a gestionar la plantilla del Girona per la pròxima temporada. Ja ha gestionat l'adéu de Mitchell i ara el que ha de fer és gestionar el que ha de ser el nou entrenador del Girona de cara a la pròxima temporada. On és veritat que hi ha molts jugadors que tenen contracte, però és veritat que també hi ha jugadors que acaben, i vés a saber què és el que acabarà passant.
Per tant, Quique Càrcel sí, almenys de moment, aquest any de contracte que li queda. Mitchell no. Mitchell té destinació ja, no de manera oficial, però sí. Apunta a Holanda.
Sí, en principi el que farà Mitchell, tot i que és veritat que té un parell d'interessos de clubs de la Lliga Espanyola, que amb prou feines els té en consideració, el que més té en consideració és aquest interès de l'Ajax, que ja fa temps que ell en principi hi va parlar, però que no van decidir res. Ell ens assegura que fins que no ha acabat la Lliga no s'ha acabat de posar fil a l'agulla, però sí que és veritat que aquesta oferta que té per anar a l'Ajax a jugar a Conference, un pas endavant a la seva carrera esportiva, doncs segurament serà el que acabarà
passant. Prèvia Conference, les coses
sí,
a l'Ajax
sí.
han anat tan malament que s'haurà de treballar per jugar la... La Conference.
En principi s'agafarà uns dies abans de fer-se oficial el seu fitxatge per l'Ajax, parlar amb la seva família, i és evident que ho acabaran de decidir.
Potser és molt prematur preguntar-te això, però i a la banqueta del Girona, aquí?
Aviam, és el que han de decidir. De fet, el tema Mitchell s'ha allargat una mica massa. És veritat que potser esperaven dimarts acabar-ho decidir, però és que com que han anat parlant, han vist que Mitchell tenia ganes de continuar, però tampoc s'han vist tots plegats amb cor. Hi ha la possibilitat de l'entrenador filial, Quique Álvarez, de sobre la taula, ho han valorat, però és veritat que el Girona mirarà doncs, altres ofertes per aviam si pot aconseguir algun entrenador de prestigi, de més recorregut, però esclar, és que haurà de ser un entrenador de segona divisió, perquè si tu ara veus entrenadors lliures, pots trobar Jagoba, pots trobar Francisco, pots trobar Imanol, doncs clar, aquests no baixaran a segona divisió.
Bé, home, depèn del
sí,
projecte,
sí, sí,
no?
Sí.
No ets optimista, amb el substitut de Mitchell?
Mira, com deia Mitchell, veurem. Veurem. Ja.
Molt bé. Per cert, ara s'han desencallat les incògnites dels últims dies. Això vol dir que sentirem alguna veu del club en les pròximes hores?
Mira, Mitchell no s'acomiadarà.
No
farà roda de premsa. No la farà. Han decidit que no parli, que no faci roda de premsa de comiat.
És estrany, no?, amb la relació que ell té amb Girona.
Sí, però al final han decidit que estava molt enfonsat, que no tenia ganes i que de moment no farà roda de premsa de comiat.
És veritat digues. Que cada vegada s'acomiaden menys entrenadors quan se'ls carreguen. No és el cas, perquè Mitchell ha acabat el contracte.
Clar, però acaben d'alguna manera
però és,
bé, no?
Sí, però cada vegada és, vaja, no, com no sigui Eder Sarabia, que va sortir a dir ell que plegava, que sí que per dir-ho així, se suposa que mereix una explicació, cada vegada està menys, però jo estic d'acord amb la Sònia, tenint en compte l'encaix de Mitchell a Girona, em sorprèn que aquesta marxa gairebé en la clandestinitat d'un tuit.
Jo també esperava que... Bé, demà sí que el Girona té previst publicar unes declaracions de Mitchell. Més que declaracions, publicarà un vídeo amb paraules de Mitchell, però han decidit que no hi hagi roda de premsa i veurem...
Sembla l'host, això, eh? Va capítol a capítol. Avui l'anunci, demà les declaracions, que no...
I jo que m'esperava que demà hi hagués una roda de premsa, perquè havien dit que quan s'acabés de decidir el futur de Mitchell, doncs parlarien els màxims mandataris, sembla que per demà no serà i que potser esperaran que hi hagi més coses decidides, com ara, per exemple, el nou entrenador, perquè hi hagi roda de premsa oficial dels màxims pesos pesants del club.
Bé, les coses van lentes a Girona en aquesta setmana post-descens, però tocarà esperar i avui, en tot cas, hem tingut una notícia que era clau per saber per on pataria tot plegat. Gerard, Santi, Marta, què us sembla la sortida de Mitchell?
El millor treu de la història del Girona. No es pot dir...
Però,
no
jo crec que en això estarem d'acord tots.
No es pot dir massa res més. És una pena que hagi acabat així la història.
Però
no?
Tu creus que era la solució natural, eh? No hauries
apostat.
És que
jo crec que el
com a
cicle...
club no hauries apretat.
No crec que era aquí, que també fa dues setmanes o fa una mica, que jo crec que el cicle de Mitchell, encara que el Girona s'hagués salvat, per mi el cicle de Mitchell estava acabat. Per mi.
Jo estic d'acord. Vaja, jo m'havia imaginat Mitchell salvant l'equip i acomiadant-se gairebé a l'hora.
Em sembla més greu el descens que l'adéu de Mitchell. O sigui, a la fi d'etapa de Mitchell, jo crec que estic d'acord amb el que deies. Ell se'n va amb la pena de no haver salvat l'equip.
Sí, no, només un apunt. Si Mitchell hagués salvat l'equip dissabte passat contra l'Elx, tenia preparat el fet de dir que ell tenia ganes de continuar. Una altra cosa és que després hagués hagut acord i que el club hagués decidit que com digueu vosaltres, era el moment de separar els camins.
No, era és més una sensació, eh, Eduard?
Sí, és la mateixa que tenim.
Jo crec que tots hem vist Mitchell gastat aquesta temporada i gairebé des de l'inici.
I l'equip també gasta amb ell, vull dir, un entrenador així tan exigent i crema molt, crema molt. Jo estic amb el Gerard.
És que era la millor solució. És veritat que sap greu que marxi Mitchell, el millor entrenador de la història, classificació de la Lliga de Campions, que fa 3 anys va enamorar amb el seu futbol i que hagi d'acabar d'aquesta manera, baixant amb l'equip a segona divisió, tornar-lo al lloc on ell el va agafar per pujar a primera, és evident que sap greu i que no és el millor final, però és evident que també entre tots plegats... Mira, ara aquesta tarda, per exemple, parlàvem amb Francesc Cregol, l'analista del partit del Girona, i també ens diu que era la millor solució, que ell faci el seu camí i que veurem què és el que passa en un futur.
Bé, ara es tracta d'intentar portar-ne un, no sé si tan bo com Mitchell, però com a mínim que faci el fet i que arribi amb un projecte que és molt difícil, com és el...
I també, Jordi, el dol augmenta quan tens un entrenador amb tanta identitat, que s'ha s'ha integrat tant amb Catalunya, amb Girona, amb la ciutat, i que es notava que estava tan a gust que això encara fa més mal deixar-lo marxar i marxar d'aquesta manera.
És que, per exemple, jo penso en Machín, que segurament, si no em dius el contrari, Solà és l'altre gran nom de la banqueta del Girona.
El primer ascens, el primer ascens de Machín, el segon ascens Mitchell.
Tan encaixat com Mitchell, jo no el vaig arribar a veure mai, però bé, en fi.
Tampoc hi va estar tantes temporades, però també, és veritat que Machín va salvar l'equip de baixar a segona divisió B, va venir aquí amb una situació molt i molt complicada de l'equip,
no estava comparant mèrits esportius, no faltaria. Machín en el seu moment també en va tenir i molt. Molt bé, doncs esperarem asseguts més novetats des de Girona. Solà, gràcies.
Apa, adéu.
Amb molta més tranquil·litat i amb menys dramatisme, evidentment, es treballa a l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
On, evidentment, la permanència fa que el to no tingui res a veure amb el del Girona i que es pugui preparar la temporada vinent amb una certa tranquil·litat, fins i tot amb l'impuls, en parlàvem aquesta setmana, de l'aterratge de Monchi.
Sí, i de fet ja s'han trobat, com explicàvem ahir, Monchi i Manolo hi van fer la primera trobada en un ambient distès, cordial, serà la primera de moltes, perquè tenen tot l'estiu per davant per mirar de renovar la plantilla i de dibuixar el que ha de ser, doncs, a la propera temporada. Ja el més urgent són algunes sortides que n'hi haurà bastantes, però n'hi ha algunes que estan bastant clares i que m'agradaria esbossar-te.
A veure.
Mira, ara mateix la plantilla l'han acabada 23 jugadors del primer equip a l'Espanyol. Doncs d'aquests n'hi ha 5 que no seguiran. Seran més, al cap de l'estiu seran més. Però vaja, ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, que se'n tornen cedits pel Villarreal i, per tant, no continuaran. També acaba sessió en Gonge. Va arribar al gener, el rendiment no ha estat bo, se'n torna al Nàpols. El central, Fernando Calero, acaba contracte el 30 de juny i l'estaf tècnic, en principi, no compta amb ell i, de fet, ja sembla que té algun equip com el Mallorca on podria anar a parar.
Doncs és sorprenent perquè ha estat titular com a mínim al tram final de temporada.
Sí, ho ha estat bastant de temps durant la temporada.
Va ser molt més que Riedel, que era el fitxatge per, en teoria, ocupar aquesta posició.
Sí. I un altre jugador amb qui no es compta és amb el lateral esquerre José Salinas, que va arribar de l'Elx l'estiu passat i que no ha tingut una temporada bé. Romero ha fet una temporada tan bona que no li ha donat espai a Salinas a poder-se realitzar.
Que, per cert, Salinas, tinc entès que és parent de Riquelme, el candidat a les eleccions del Madrid.
Ah, sí?
Crec que la dona...
Per la part de la família de la seva dona.
Sí, sí, sí.
Vaig sentir l'altre dia, sí.
Per cert, m'he confús, perdona. Qui té ofertes del Mallorca és Salinas, no Calero. Ah. Calero no em consta a mi ara cap oferta, però sí Salinas. Que, en principi, tot i que té contracte fins al 2028, tampoc no continuaria. Aquests són els 5 que a hores d'ara sabem pràcticament del cert que no seguiran. Hi ha un cas que és especialment delicat, és el d'Àngel Fortuño, el porter que ja ha viscut dues temporades senceres com a suplent, primer de Joan García i ara de Dimitrovic, i ahir el vam entrevistar al reservat, a l'Espanyol reservat, i va ser molt clar, són 14 segons, respecte a la possibilitat que hagi d'afrontar una tercera temporada com a suplent sense jugar gens.
No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
Seria difícil per ell...
Quants anys té, Fortuño?
25 en farà aquest any, 24 cap a 25.
Cara.
Però clar, el pobre nano ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys.
Clar, és que li ha tocat Joan García i després ve Dimitrovic. Jo recordo l'estiu passat, no, el titular hauria de ser Fortuño, i el temporadot que s'ha marcat Dimitrovic fa pensar que se'n tirarà un altre a l'ombra el bo d'en Fortuño.
Sí, sí. Això sí, no surt aquest estiu, potser en forma de sessió...
No, clar. Dic si es queda...
Sí, si s'acaba quedant com a segon de Dimitrovic.
En fi, doncs aquest és el primer tastet de la reformulació de la plantilla de l'Espanyol de cara a la temporada vinent. Diria que menys Romero, que a l'Espanyol li encantaria quedar-se'l, però no és possible.
Sí.
La resta són baixes... Vull dir, no crec que hi hagi plors per en Gunge.
No. Si permets l'asterisc, Terrats. Terrats, que per la cosa sentimental que té amb el club, segurament... Ell hauria volgut quedar i s'hauria volgut quedar i veurem...
Jo ho vaig dir l'altre dia, que el dia que va arribar cedit estava convençut que es quedaria per qualitat i perquè és molt de l'Espanyol, però clar, entenc que l'operació...
Són entre 3,5 i 4 milions d'opció de compra amb el Villarreal.
És pasta.
I en principi, doncs, de moment no s'ha cregut oportú de...
Qui sap si l'estiu és molt llarg.
Mira, és el que t'anava a dir.
Em sembla bastant evident que no es quedarà el Villarreal, per tant, qui sap.
Exacte, vull dir que anem a veure, perquè això, som a 28 de maig i... poden passar 50.000 coses.
Això és molt llarg, tot és molt llarg. Sergi, gràcies. I gràcies també al Gerard Tabotet, al Santi Jiménez i a la Marta Corredera. Al principi estaven una mica esvalutats, però al final s'han acabat...
Molt bé. S'han acabat...
S'han acabat comportant.
Molt bé, molt bé.
Farem una pausa i farem venir l'altre Big Three. Macià, Antoja, Ballesteros. Hem de repassar la roda de premsa... Segui un moment. La roda de premsa de Xavi Pasqual d'aquest migdia. Ara venim.
Ara.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així... sempre et ve al cap la pregunta...
I aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
Dissabte a les 10 de la nit. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid. Presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet. Ahir es va fer oficial que Xavi Pascual no continuarà a la banqueta del Barça quan s'acabi aquesta temporada. Fa dies, per no dir que setmanes, que en parlem. Des d'ahir és oficial i avui el tècnic de Gavà ha sortit a donar les seves explicacions. Aquest és el resum que n'hem fet.
La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps. Si hagués volgut continuar, hagués anat amb l'oferta, amb alguna de les quatre ofertes que em van posar sobre la taula, i hagués anat al club i hagués dit: escolteu, tinc això, si em voleu pagar més em quedaré aquí, si no me'n marxaré. Això no ha passat en cap cas hi ha hagut cap discrepància en aquest sentit, i si n'hi ha hagut alguna, només és pel meu barcelonisme, pel meu entendre el que es necessita per guanyar i el meu afany de fer el millor equip possible per la temporada que ve i per aquesta temporada guanyar. Les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. És una situació molt diferent a quan jo vaig marxar, perquè ara el club està de pujada. L'equip respira moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada. Som molts els que no continuarem. Tots junts, d'alguna manera, volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria amb aquest play-off.
Ho tenia difícil Xavi Pascual, que havia d'explicar per què deixa el Barça 7 mesos després de tornar, sense deixar ferits i que s'entenguessin els motius de la seva sortida. No se'n va per diners, no se'n va emprenyat, ni se sent enganyat, el projecte és engrescador, però... I aquí està la crítica, entenc. No s'ha acostumat a com funciona el Barça de bàsquet, que és tant com dir... Jo aquí no hi puc treballar, més enllà del que li ha costat digerir les derrotes. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Laura Antoja, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, el que us deia, tenia una missió difícil, Pasqual, que era fer conviure pels motius de per què marxa sense estripar del funcionament del club, que és evident que no funciona, perquè si no, no es carregarien el director esportiu, i jo crec que ha quedat bé, però no ha aconseguit l'objectiu. No sé com ho heu vist. Tu, Ernest, fot-li.
Ah, doncs, jo crec que Pasqual s'ha acostumat a estar en clubs de bàsquet que li donen el que vol, quan vol, paguen bé i van de cara a barraca. El Barça, doncs, actualment és una secció del club, que és bàsicament un club de futbol amb seccions...
Però això ho ha estat
crisi,
tota la vida.
...en crisi econòmica i en un, context, sí. I en un context, ara sí, amb clubs que, o franquícies que tenen molts més diners dels que hi havia abans. El Barça abans, amb 36 milions, hagués sigut el club número 1 o 2 d'Europa. Ara, doncs, serà el 6è o 7è. Mm. I en aquest context, o tens una estructura molt endollada amb el bàsquet, o tens, doncs, com has tingut durant anys, un directiu que se'n va a veure partits de futbol quan està jugant a Mona contra la Final Four, i una mica de despreocupació. Els diners per fer el mínim ja han sigut, menys aquesta temporada, que el Barça ha sigut l'únic equip que jo recordi que no ha fitxat ningú, tot i tenir lesionats. Aquí ha fitxat tothom. Manresa, sí. Qualsevol equip ha fitxat. Barça no. Llavors, clar, clama al cel. I Pasqual ha perdut ja la paciència i se'n va.
Laura.
Bé, ha sigut una manera molt delicada i molt fina, doncs, de no perdre el compromís blaugrana. Això ell ho ha dit molt clar. Però és molt difícil explicar que després de tan poc temps realment rescindeixes un contracte, tot i que penses, doncs, que el club està fent millor les coses, no? Llavors, penso que aquesta manera d'explicar que ha tingut, per mi, elegant com sempre, amaga, i no amaga perquè és impossible, perquè hi ha un moment en el qual està dient que no s'acostuma, però sí que és com una enxufada d'energia a una secció, a un club que ell s'estima, i que penso que el que està dient és que s'estan produint molts canvis a Europa, que hi ha equips i hi ha clubs que estan treballant d'una manera molt diferent a el que està fent el Futbol Club Barcelona, que segurament estan havent-hi canvis interns per arribar a fer aquesta modificació que necessita la secció, però que crec que ell aquest procés el pateix massa, com a culer, com a persona implicada, no? Llavors, aquest patiment a nivell personal, perquè parla molt d'això, de nivell personal, jo crec que no li permet la continuïtat fins que aquest club aconsegueixi realment, doncs, tot això que ha dit el Macià, i el que és evident, no? Que és realment fer un cop de puny sobre la taula i dir, bueno, volem estar entre els millors d'Europa o estem perdent el tren.
Sí, és que jo crec que és indiscutible el barcelonisme de Xavi Pasqual, això no ho discuteix, no ho discuteix ningú, però bé, és veritat que... En la mateixa roda de premsa li hem sentit dir que estaven tots a la mateixa pàgina i que no. És a dir, ha fet...
Aquí... Sí, perquè no se l'ha preparat. Jo sé que no se l'ha preparat
no,
i que
dir,
ha anat a improvisar.
El que vull dir, l'honora, en certa manera, perquè ella ha volgut ser elegant, com deia la Laura, és que en la voluntat de no fer sang ni ferir ningú, perquè ja ha explicat que continua sent la portista com el primer dia, jo crec que li hem hagut de llegir entre línies que el funcionament de la secció no és competitiu. Valles.
Bueno, jo d'entrada el titular diria que és un crac, no? Perquè fer això que ha fet avui, sortir, entre cometes, com un campió de dir, hòstia, és que me'n vaig perquè, aviam, és millor pel club que jo me'n vagi, és millor que jo no hi sigui. Estic fent això perquè realment crec que no sóc l'home adequat. El club està en una situació bona i en creixement, i crec que farà un molt bon equip. Ostres, I llavors diu una cosa que és molt difícil, que és explicar una cosa negativa, però que quedi bé. És com quan et ve un i et fot un calbot i a sobre dius... i fa gràcia, no? Dius, hosti, m'acaba de fotre un calbot, no? Doncs jo crec que ha passat una miqueta això, no? Que ha fotut un cop sec de dir, escolta'm, que no està ben muntat això, que això no funciona així. I llavors crec que ha dit moltes coses, però sobretot n'hi ha moltes que les ha deixat entre línies i queden molt clares, no? I jo crec que aquí sí que s'ha de fer una reflexió general de tot el que ha anat dient, perquè no és d'avui per demà i no és una cosa de, que es pugui solucionar amb un canvi de director esportiu, eh?
Fins i tot... Bé, l'hem hagut de...
I deixa'm dir una cosa, a Jordi, només. Jo estic a favor amb l'Ernest de que el Xavi és un tio que improvisa i tal, però crec que una cosa que tenia molt clar... O sigui, les idees les tenia molt clares, el discurs el tenia molt clar, la cronologia la tenia molt clara, i quan ho tens tot tan clar, crec que et pots permetre el que he fet, no? Un discurs que s'ha entès perfectament, ordenat, en què crec que no s'ha deixat cap cosa i que, a més, doncs, ha tingut la deferència de dir, escolta'm, si han, perquè ho entengueu, és com quan deixes una parella i al cap d'uns anys tornes, no és el mateix, s'ha perdut alguna cosa. Doncs
aquest símil
aquests símils són claríssims.
Aquest
no?
símil ha estat bé, però per això deia que s'ha de llegir entre línies, perquè vol dir que el Barça que ell va deixar no és el d'ara, i ell quan diu que pateix, no tinc cap dubte que ell pateix per les derrotes
segur,
però tampoc tinc cap dubte que el seu ego d'entrenador de primer nivell no li permet de fer el ridícul pels puestos. Vaja, ell ha dit, no em perdonaré mai no haver classificat el Barça pel
playoff. És a dir, ell ja ha fet els calés en el bàsquet. Ara pot permetre's el luxe d'anar per guanyar. Si no és per guanyar, ja no val la pena.
Jo en això també me'l crec. Jo crec que si ell va a Dubai no és perquè li paguin 2 o 3 o 5, sinó perquè ell tindrà eines per fer la plantilla que ell vulgui. Això em sembla bastant evident.
Jo també penso que se li afegeix un tema que, a més, l'ha verbalitzat, però així transparent, és la relació personal amb dos peces claus, com és el Laporta i el Joan Carles Navarro, no? Llavors, ho ha posat d'escut dins de lo que és tot el soroll que hi ha exterior de tot el que són els problemes interns i que si hi ha confrontacions i que si hi ha no sé què. I ell ha volgut... O sigui, jo penso que el perill més gran i el que ell li ha fet patir molt és aquestes relacions interpersonals que té ell al club, més el fet de que està portant l'equip de la seva vida, no? Del que el porta al cor. Llavors, tot això era com, ostres, se'm desajusta tot, no aconseguiré fer el que jo pretenia fer, els hi deixo un llegat per si el volen agafar i jo penso que el camí l'entendran i tiraran endavant. No sé, jo crec,
I potser haurien de canviar alguna cosa més. Hi ha hagut una pregunta, diria que del Marc Mundet, molt interessant, que si havia deixat alguna guia de com creia ell que havia de funcionar la secció. Ha dit que no ho diria en públic, però ha quedat bastant clar que el que havia dit a Juste i a la Porta és que com ara no sé quina és la manera. És evident que les possibilitats econòmiques són les que són, però bé, en fi, més clar l'aigua. El director esportiu no continuarà, no és oficial això, però pues, ja ho sabem, fins al punt que ahir l'Ernest ja ens parlava de la figura de Xavi Pujol. Això encara es tardarà més a ser oficial perquè el Baskonia està en temporada, evidentment. Sí, què us sembla, Laura Valles, Xavi Pujol com a director esportiu?
Bé, ja van tantejar l'estiu passat en una altra funció. És una persona que surt de Vitòria on no ha encaixat, perquè allà a Vitòria són molt tancats, fan una manera de fer que això de que els hi vinguin de fora i els hi diguin com va, doncs no ha funcionat. Tenia contracte 3 anys, doncs ho tanca amb un, i jo crec que és una persona que, a banda de ser jove, que està molt preparat per les noves maneres de veure el bàsquet, doncs amb silenci, des de dins, crec que pot fer molt bona feina. No?
És a dir, no ha funcionat a Vitòria.
No ha funcionat, perquè allà no l'hem deixat fer. És que és molt difícil.
Però a la Copa hi van provisionalment segons de la Lliga.
Que la feina que havia de fer ell, hi havia un senyor que es diu Salazar, que és un històric d'allà, una llegenda, que havia de plegar, però aquest senyor ha estat cada dia allà, allò tocant els nassos.
Això no?
És el Félix Fernández, que és el director general, que també hi ha un altre que volen que entri, que és el Juan Pedro Cazorla, que també, no? Llavors, clar, és molt difícil treballar.
El
dit a l'orella, i al final dius, escolta'm, he vingut aquí perquè m'heu fitxat, no?
Molt bé. Doncs, en fi...
Però això és la meva opinió, eh?
No. Segur que és la teva opinió.
A veure, jo penso que el que va fer durant molts anys a Manresa, i que alguna vegada ho havíem parlat aquí sobre el tema de per què els fitxatges del Barça no eren gent en projecció i tenien aquests salaris i aquest... Jo penso que hi ha un moment que el que sí que està agafant ara, si agafés, si és el cas que és la figura, és una persona de molt de coneixement de jugadors del mercat, que a més és el que deia ara el Xavi, treballa molt en silenci, és a dir, no voldrà massa protagonisme, simplement anar fent la feina, i potser per la creació d'un funcionament amb una plantilla més llarga, amb un desgast menys de salaris i més de qualitat de futur, potser és el Barça el que li encaixa és això ara mateix.
També m'agradaria saber si ell serà la figura de director esportiu, si és el que decideix, si és el que mana. Si ell és el que mana, crec que figures com Željko Obradović no hi entrarien, i perquè ell és més d'un perfil de buscar projectes, no? Però ara també m'agradaria saber tota una miqueta l'estructura que genera, no? Si ell és el que decideix, jo crec, ho dubto, que sigui ara mateix el que decideix l'entrenador, per exemple, no?
Bé, potser anem encaixant, si...
Sí. Ja. Potser et trobes Galbiati l'any que ve aquí al Palau, eh? Vull dir que no t'estranya.
Perquè Galbiati se'l fitxa ell o ja se'l troba?
Crec que sí, que va explicar que ell el va veure a la Copa d'Itàlia l'any passat i va veure que els jugadors li feien cas i que era un entrenador doncs, amb dosis de líder i tal.
Veus més, més probable Galbiati que Obradović?
Jo ara mateix, si jo avui he fet una consulta a l'entorn Obradović i m'han dit, però clar, una cosa és el que m'han dit que encara no ho han decidit, jo no sé si és veritat, penso que clar que ho han decidit, però no fa l'efecte, no pinta.
Valles, tu que el coneixes, ho veus això o què?
Jo si decideix la porta, sí, si no, no.
Oh, molt bé, doncs la porta ja ha tingut feina aquesta setmana per acomiadar Pasqual, ara a veure com per on va la tria de...
És la porta qui parla directament, eh? No allò per telèfon, amb trobada amb l'entorn de Željko. Per tant, entenc que aquí el que va fer la porta, i ben fet, doncs és posar-se en contacte amb un entrenador de primer nivell per dir, escolta'm, com a mínim saber quina situació hi ha, no?
Molt bé, doncs, escolta, paraules majors. Això sí que és una trucada d'alt nivell. També us dic que aquest comiat tan amable que ha tingut avui Xavi Pasqual, com vingui Obradović, els posarà drets al segon dos. No sé si convé, la veritat. Per cert, demà última jornada de l'ACB, però és una última jornada raríssima, perquè al Barça, per exemple, encara li quedarà un altre partit diumenge, i amb tot això el Barça jugarà amb Andorra. L'Andorra necessita guanyar per salvar-se, el Barça necessita guanyar per quedar com millor possible.
Pot ser segon i pot ser cinquè o sisè encara, no?
L'Andorra pot perdre i no baixar, també.
Sí, baixar, sí.
Sí, però tampoc juguem tant amb la sort. Ja. En fi, vaja. Veurem què passa demà. Això, demà, si guanyi qui guanyi, estarem contents perquè volem, evidentment, que l'Andorra del Xavi Mujal se salvi. Senyors i senyora, ho deixarem aquí, que hem parlat d'una llegenda com Xavi Pasqual, però ara en ve un altre, el Sergio Lozano. Macià, Ballesteros, Antoix, abraçada, gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Una pausa i li retirem la samarreta a Sergio Lozano.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
Estoy un poco triste también.
I t'esperem amb convidats especials.
Hi ha molt cabron.
Amb sorpreses.
¿Te gusta?
Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
Fan Zone amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa a TV3 i a la plataforma 3Cat. Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Tres quarts de nou, moment per rebre una altra llegenda del Barça, en aquest cas de futbol sala. Demà el Barça rep el Valdepeñas en el primer partit dels play-offs pel títol, i és el dia que ha triat el club per retirar-li la samarreta al seu ja mític nou, al Sergio Lozano. Sergio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvingut. Què tal?
Muchas gracias, muy bien, muy bien.
Nerviós? Saps què et faran demà? Prefereixes tenir el dubte? Com va això?
Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Entonces, solo quiero que cuando llegue, disfrutar el momento, todo lo que pase y ya está.
Epi, Barrufet, Paco Sedano, de la secció, tots ells amb la samarreta retirada. Home, formar part d'aquest grup selecte del Palau no està gens malament.
Auténticos mitos y leyendas de cada uno de su deporte y... Y claro, verte en un momento ahí es algo realmente único, algo que tampoco me esperaba. Y bueno, sobre todo cuando entre algún día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
Perquè com va anar aquest moment? És a dir, en quin moment tu ets conscient de... Compte, que em retiraran la samarreta. ¿Ya es de l'any passat? Ya...
Sí, el año pasado cuando se decide que ya no voy a seguir jugando, que me voy a retirar. El presi en la charla donde nos vemos de una manera distendida, que estaban pues la cúpula, me dice que tienen pensado de retirar mi camiseta, que para ellos era un orgullo y bueno, que había representado muy bien los valores del Barça y que había hecho historia y que qué mejor que estuviese arriba. Entonces, claro, imagínate que eso te diga, pues en ese momento es una emoción tremenda.
Perquè tu, no m'equivoco, tu has participat en totes les Champions que té el Barça, per tant, no cal buscar més, més arguments per aquesta retirada. De moments dolents, molts, les lesions, t'han torturat, et demano un moment que recordis amb especial il·lusió vestint aquesta nou del Barça.
Wow, me la has puesto difícil. Si me dices un único momento... El resumen te diría cuando ganamos la cuarta Champions y meto el gol de Picona, que es justo el gol 300, porque venía...
O va a ser cuadrado, sembras la
lección. Sí, sí, no, y sobre todo porque venía de cuatro operaciones de rodilla. O sea, venía de las operaciones y era una manera de decir, todavía estoy aquí, todavía estoy aquí y quiero seguir peleando. Entonces, creo que ese momento en la cuarta Champions, en Riga me quedaría.
Com que triar un moment és complicat, ho farem més fàcil a l'hora de triar noms de persones. Ens pots donar un top 3 de persones que hagin estat importants per tu en la teva carrera al Barça.
En mi carrera al Barça, pues bueno, una de ellas te diría David Godallol, porque es la persona que hizo que yo fichase por el Barça. Uh-huh. Realmente, en la época estaba con Marc Carmona, David... se complicó mucho el fichaje y él hizo todo lo posible, me estuvo viniendo a ver un montón de tiempo para venir, entonces creo que es una de ellas. Me la has puesto difícil, ¿eh?
¿También?
Sí. Otra, como compañero, te diría Paco Sedano. Uh-huh. Yo creo que en esa época, entre Paco Sedano y Lin, eran amigos que he estado durante mucho tiempo. I... Fuh, difícil, eh?
Perquè ara tens diversos noves.
Ara és el moment de deixar fora algú del podi.
Jo recuerdo cuando llegué con Javi Rodríguez que fue como una conexión brutal... te podría decir también con servicios médicos después de todo lo que he pasado. Entonces, claro, quedarme con una sola persona... Bueno, también te iría con Jan por haberme retirado la camiseta. Mm.
Escolta'm, per qui es pregunti què fa ara Sergio Lozano, ets el segon entrenador del filial. La transició de jugador a entrenador, la portes bé?
Bien, bien. Este año he estado muy bien. He hecho de segundo entrenador. Me tenía que sacar nivel 3. Y la verdad es que ha ido súper bien con los chicos, hemos hecho una temporada muy buena. Creo que me ha servido también como un poco de terapia para no pasar del todo al nada.
La pista a prop, ¿eh?
Sí, cerquita, y la verdad es que he disfrutado mucho.
Ara em deies, just abans de començar l'entrevista, que el que més trobes a faltar era la rutina del dia a dia, l'estar formar part del grup.
Sí, en el día a día lo que más echo de menos es eso, el estar con ellos, disfrutar, reírnos. Al final, ganar títulos es muy difícil, pero es un día. Uh-huh. Yo siempre digo que disfrutar el proceso es lo que vale, ¿no? Entonces, creo que siempre he estado muy bien en el grupo, me he reído mucho, me he llevado muy bien y eso lo echo de menos.
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, abans parlaves de Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça des d'aquesta temporada. Hosti, no hi ha manera de guanyar un títol.
Va a ganar la Liga.
Sí, ¿eh?
Sí, seguro. 100%. Estoy muy convencido. No sé si es meterles más presión o no, pero estoy convencido que van a ganar la Liga. Creo que han perdido los dos títulos a penaltis, la final de la Copa, las semis. Y seguramente han perdido porque cuando vienes de un año muy malo y el anterior de las lesiones y todavía parece que quieres construir un nuevo proyecto, un proyecto ganador, creo que esa confianza de ganar el primero es lo que les ha faltado. Pero estoy convencido que con el apoyo del Palau, de la afición, de los drags, que los van allá en volandas, van a conseguir ganar la Liga. Estoy convencido.
Abans era Inter o Palma, ara s'hi han afegit Cartagena. Abans era Inter o Pozo i s'han afegit Palma i Cartagena. A tu dit bé. Clar, cada cop fa la sensació que hi ha més equips que et poden fer mal.
Sí, lo estábamos hablando antes, creo que se ha igualado todo mucho. Antes sí que es verdad que había dos, tres equipos, sobre todo era Inter, Pozo, Barça, que estaban creo que un peldaño por encima. Es verdad que había otros equipos que podían ganar Liga, o sea, Copas de España sobre todo, las ligas eran más complicado. Pero ahora se ha igualado todo mucho, es verdad que la nueva reglamentación también ha ayudado mucho, el tema del portero lo iguala a todo. Y hay equipos que lo están haciendo muy bien, ya no solo Cartagena que gana las últimas ligas o Palma en la Champions, sino mira Jaén, que es un equipo muy duro a un partido. ¿Por qué? Porque sabe muy bien, tienen poca presión, la gente les apoya mucho, tienen una afición que se vuelca mucho en todos los torneos, sobre todo torneos cortos, y creo que hay muchos equipos que pueden dar sorpresa, pero sinceramente creo que este año la Liga la va a ganar el Barça.
Ara parlàvem del Sidralet del bàsquet. El context de retallades econòmiques és per tothom, segurament el futbol sala, ho dèiem, dos temporades sense guanyar. Es pot, en el context de retallades econòmiques per tothom, es pot continuar pensant com quan descomptàvem títols o ha de baixar l'exigència?
A ver, los recortes es una realidad para todos desde hace... muchos años, sobre todo que vino la pandemia, hemos ido recortando. No te voy a hablar sobre el tema de presupuestos, pero eso se sabe que la sección se ha ido recortando. Entonces, claro, es complicado también. Hay muchos equipos que apuestan por el fútbol sala, que tienen dinero, sobre todo en el extranjero. Ya te hablo Sporting, Benfica, que el Benfica está pagando auténticas paredes de cláusula de rescisión, que eso ahora mismo en el Barça lo vemos inviable. Uh-huh. Equipos en Rusia que se sigue pagando mucho dinero, incluso en España hay muchos equipos que están pagando. Entonces, claro, todo se iguala. Si tú empiezas a bajar para traer a los mejores jugadores es más complicado, está todo más repartido. Y bueno, pero ante eso no solo podemos que hacer que adaptarnos y trabajar.
Uh-huh. ¿Y quién es el valor que tiene el Barça que puede continuar haciendo que els jugadors vulguin seguir aquí al Palau i vulguin venir al Palau?
El Barça es el mejor club del mundo. Y cuando uno pisa esto, lo huele, lo siente, y realmente muchos jugadores en casi igualdad, incluso en unas condiciones seguramente un poco peores, se quieren quedar aquí. La ciudad es maravillosa, el tema de la playa, el club, uh-huh. Es... Claro, eso es un algo a favor que tenemos. Pero las condiciones económicas sabes que siempre marcan en la vida.
De fet, tu no ets d'aquí, però t'has afincat aquí, t'has quedat a viure aquí, al marge de perquè estiguis treballant al Barça Atlètic.
Yo desde el primer momento me he sentido muy querido desde que llegué a la ciudad de Barcelona y al club. He sentido a Barcelona como mi hogar. Y para mí nunca, una vez que estuve aquí, que el Barça apostó por mí cuando era muy joven, para mí nunca el dinero era lo importante. Tenía ofertas de fuera para poderme ir, pero siempre pensé que de bien nacido ser agradecido y aquí estaba muy feliz, me sentía valorado y nunca me planteé ya irme y ya te digo, mi idea es quedarme en Barcelona.
La teva idea és quedar-te al Barça, a Barcelona. Et deies abans que aquest primer any d'entrenador, de segon entrenador, t'ha servit per treure't una mica el cuc, per una marxa progressiva, perquè com imagines el teu futur? El veus aquí a les banquetes? T'imagines... Mira.
Ahora estoy valorando diferentes opciones. Este año ha sido, me salió un poco del foco, ¿no? He estado como segundo entrenador por el tema de circunstancias con el filial. Creo que el año que viene seguiré también con la cantera, pero me veo en el Barça. Creo que todavía tengo cosas que aportar a los chicos, sobre todo jóvenes, aportar mi experiencia. He vivido muchos años la élite y conozco perfectamente el club. Entonces, creo que veremos què me depara, però me veo trabajando aquí 100%.
Acabo. La nou del Barça de futbol sala ja no la portarà ningú més. L'equip actual té molta qualitat, però tu hi veus algú amb aquell esperit búfal del Sergio Lozano?
Bueno, al final es complicado. Ellos tienen que ser ellos mismos y creo que hay grandísimos jugadores dentro de la plantilla que pueden ser muy importantes y marcar la diferencia. Es verdad que yo he tenido la suerte que me han ido muy bien las cosas en el club, he hecho grandes cosas y ha ido muy bien y estoy muy feliz por ello, pero creo que la plantilla es muy buena y hay jugadores que pueden marcar mucho la diferencia, como son por ejemplo Pito, Catela, Mateus, ahora está Antonio, mismamente, entonces creo que irán bien y ojalá que hagan una larga carrera aquí también.
Voleu anar demà al Barça-Valdepeñas a les 9 al Palau, però sobretot voleu assistir en persona a la retirada de la samarreta de Sergio Lozano. Els tres primers que truquin al 93-207-474 s'enduen una entrada doble per aquest partit i per aquest esdeveniment històric. Sergio, moltíssimes gràcies, sort en el futur i que gaudeixis molt demà.
Muchas gracias a vosotros.
Última recta del Tot Costa. El campió de MotoGP, Marc Márquez, diu que no té cap dubte que el braç dret ja està bé després de l'última operació, però que ha de tornar a entendre on té el límit. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Marc ha passat una primera revisió mèdica de cara al Gran Premi d'Itàlia i ressalta que a Mugello l'objectiu és més físic que esportiu.
Al matí se'l veia arribar amb una bota protectora del peu dret intervingut, com també l'espatlla dreta el 10 de maig. Si ha viatjat és perquè sap que pot córrer, però no posa la mà al foc per cap resultat en un circuit on s'arriba als 360 km per hora.
Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que siempre puede pasar, que sales a pista y siempre hay el riesgo y siempre apretas a todo lo que eso sientes, pero tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar.
De moment, el Tro de Cervera sortirà a disputar el primer lliure demà a partir de 3:15 del matí. Després passarà noves proves mèdiques per poder continuar. Per tant, l'objectiu és més físic que esportiu, d'entrada, és clar. El campió també ha explicat com va veure des de casa a l'accident del seu germà al Gran Premi de Catalunya.
Es de los momentos que entiendes más el riesgo que hay. Lo aceptas, lo entiendes, que tenemos este riesgo, pero siempre dices, bah, no me tocará a mí. Es difícil explicar, porque evidentemente tienes, o sea, mucho respeto, pero hasta que no te toca un familiar, no lo vives igual. Pero ahora está ya recuperando, ha recuperado su sonrisa y ya empieza a ser persona.
Aquest cap de setmana és l'Àlex qui veurà el seu germà des del sofà de casa. Als pilots de MotoGP se'ls ha demanat avui a Mugello encara per allò del Gran Premi de Catalunya i no han canviat de parer. Fan una feina de risc i en són conscients. L'altre pilot lesionat amb un meló, Johann Zarco, encara ha d'esperar alguns dies per passar pel quiròfan. L'equip LCR Honda necessita un substitut durant unes setmanes i les circumstàncies els porten a contractar Cal Crutchlow, que fa 3 anys que no competeix en MotoGP. El britànic no ho veia clar, però la seva dona i la seva filla li van dir allò de per què no?
I went home and Lucy said to me, my wife said, why not? I thought, I can only give it a go.
I ella es va decidir, va, provem-ho. Doncs Crutchlow, amb 40 anys, ara va molt més en bicicleta, Bé, de fet, va molt en bicicleta i gens en moto. Bé, us ho explicarem en directe aquest cap de setmana a l'Univers MotoGP, la cursa sprint dissabte a les 3 i la cursa de Gran Premi diumenge a les 2, en directe al canal exclusiu online de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Minut mal comptat i les 9, la Sònia remata al tot costa.
El dia en què us hem explicat que Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, ja ha passat la revisió mèdica a falta d'oficialitat, el Barça pagarà uns 70 milions d'euros més 10 en variables al Newcastle. I el Barça és molt ràpid perquè ja prepara una oferta per l'Atleti de Madrid per Julián Álvarez. En aquest cas es preveuen les negociacions força més llargues. 100 milions d'euros està disposat a pagar de moment al Barça, el dia en què també hem parlat de Mitchell, que no seguirà al Girona, avui s'ha fet oficial, i de Xavi Pascual, que avui ha donat explicacions del perquè de la seva sortida del Barça de bàsquet, i hem tingut aquí fins fa uns minuts Sergio Lozano. Jo diré bé, Sergio Lozano, jugador del futbol sala, exjugador, ara ja retirat, que demà li retiren la samarreta.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem a les 7, amb més esports, amb més tot costa. President, quin programa tan farcit de protagonistes, eh?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.